Bingo.
Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 15 d'octubre del 2022. Està sortint el sol just ara, a aquesta hora del matí, per l'horitzó de Cadaqués, en un dia que cap a un quart de vuit aproximadament ja veureu que fosqueja, perquè és l'hora de la posta més o menys al canal, l'altra punta de Catalunya. Un dissabte d'octubre meteorològicament més semblant a l'agost que no pas el que tocaria a la tardor. De fet, m'avisa el Martí Oliveres, de seguida en parlarem, que al llarg del cap de setmana, especialment demà, podem trencar algun rècord històric de temperatures màximes per aquestes èpoques de l'any. I això farà que puguem treure del calaix aquell debat, si no anual, bianual, que tenim de forma reiterada sobre si arribarem a les castanyes i els panellets amb màniga curta. Falten només 15 dies, per tant, és perfectament viable. Això, per cert, si podem permetre'ns els panellets, perquè amb l'augment absolutament desorbitat del preu de l'alimentació, que ahir es constatava amb les xifres de l'IPC fetes públiques, per alguns serà impossible. Les dades d'ahir certament haurien de posar els pèls de punta als líders polítics d'aquest país, perquè avui el menjar costa un 14% més que fa un any, i per moltíssima gent, per la gran majoria, és un augment poc menys que insuportable. La farina encarida un 39%, la mantega un 33%, la pasta un 30%, els ous i la llet a l'entorn d'un 25%, tot el que és bàsic, disparadíssim. Curiosament, les dades generals de la inflació, les que contemplen no només l'alimentació sinó tota la resta, ahir eren a la baixa, per sota del 9%, quan fa un parell de mesos superaven àmpliament el 10%. Però això, mirant les xifres amb lupa, es deu bàsicament a la caiguda de preu d'alguns àmbits on el govern espanyol hi ha posat la mà. Això és l'energia, per exemple, és el transport, recordem les mesures per la gratuïtat de determinats transports públics, i en menor mesura, aquí, en principi sense ajuda pública, el sector immobiliari, que també està a la baixa. Cal veure si això, aquesta caiguda de preus dels altres àmbits, que fa amagar dins de l'IPC que l'augment de l'alimentació és descomunal, ajuda, finalment, a fer estabilitzar també de mica en mica la factura d'anar a fer la compra. I si no, hauríem de veure quina mesura es poden treure de la màniga a Moncloa o a Sant Jaume. És cert que el Palau de la Generalitat certament fa la impressió que portem setmanes on bàsicament gira tot al voltant de la tàctica política, dels uns i dels altres. Ara el joc, després d'haver-se trencat el govern, és rendibilitzar al màxim davant dels adversaris i davant de l'opinió pública el debat dels pressupostos. Per una banda, Esquerra acollant a Junts perquè aprovi uns comptes recordant que els van confeccionar ells, i per altra banda negant-se a negociar amb el PSC. Junts recordant que si Esquerra volia el seu suport, que s'hagués esmerçat més quan els tenien de socis, i que s'hi gira i que s'hi tomba. Mentrestant, bona part de la ciutadania trencant-se el cap i fent números a la cua dels supermercats. Passen ara 3 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Al matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Pendents del preu dels aliments, que està totalment disparat, malgrat l'IPC cau i se situa al 8,5%. El cost dels aliments s'ha encarit un 13% en només un any. A Catalunya, l'increment més gran de les últimes dues dècades afecta sobretot el pa, la pasta, els ous i la llet, mentre el preu de l'electricitat, el transport i els carburants es conté per les mesures del govern.
Un augment de preus que marca el debat sobre els nous pressupostos del govern de Catalunya. Pere Aragonès, que busca aliats per pactar els comptes, ahir es va reunir amb la líder dels comuns, Jéssica Albià, que avui en una entrevista al Periódico avisa que els pressupostos no podran ser els mateixos que es van fer amb Junts. La setmana que ve, per cert, Aragonès es reuneix amb Salvador Illa.
Alemanya, Portugal i Espanya es van reunir ahir a Berlín per fer front comú a impulsar el MidCat, el gasoducte que connectaria la península Ibèrica amb la resta d'Europa. És una trobada prèvia al Consell Europeu de la setmana per respondre a la crisi econòmica i energètica a la guerra a Ucraïna. Mentrestant, Putin anuncia que ha reclutat 220.000 civils que d'aquí dues setmanes ja seran al front.
Mentrestant, a Turquia hi ha hagut almenys 28 morts i gairebé una vintena de ferits en una explosió en una mina de carbó mentre hi treballaven un centenar de miners. Una trentena de treballadors han quedat atrapats a 300 metres sota la runa. Les primeres investigacions apunten que una acumulació de gas hauria provocat l'explosió.
I avui dia molt especial pels seguidors d'Antònia Font. Aquest vespre culmina el retorn del grup mallorquí al Palau Sant Jordi, on actuaran davant de 15.000 persones. A les 8 obrirà de Sousa, successors naturals de la banda, i a les 9 arrencarà Antònia Font amb un concert per la història que durarà més de dues hores.
Als esports, Joan Laporta diu que el Barça ja treballa per reforçar-se de cara al mercat d'hivern i després de la desfeta a la Champions demana centrar-se en la Lliga. Assegura que guanyar demà el clàssic al Bernabéu serviria perquè l'equip s'aixequés. A les 2, Xavi parlarà en la roda de premsa prèvia al partit i a la mateixa hora es reprendrà la jornada de primera divisió amb el partit del Girona Montilivi contra el Cádiz.
Ara són les 8 i pràcticament 6 minuts. I aquesta del matí, de seguida parlarem d'aquest augment desbocat dels preus de l'alimentació, d'aquestes negociacions pels pressupostos de Catalunya i l'estimentós dins de l'independentisme, del moviment de peces de Vladimir Putin en la guerra d'Ucraïna, però abans parlem d'un altre augment considerable i molt, que és el de les temperatures. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Ahir, 14 d'octubre, es van superar els 30 graus i ja ens explicaves fa una estona que aquest és un cap de setmana que això va a l'alça, que pràcticament estem més en temperatures d'agost que no pas d'octubre.
Sí, sí, com si fóssim pràcticament a finals d'estiu, per tant, tirem enrere en aquest calendari, tot i que siguem, insistim, a mitjans d'octubre, l'ambient de les hores centrals de la jornada, tant avui com demà, ben bé fins dimecres, dijous que ve, parlarem de temperatures molt més altes del que caldria esperar aquesta època de l'any. Això ens fa parlar de temperatures de 25 a 30 graus fàcilment a moltes comarques i puntualment, com ja va passar ahir, es poden superar aquests 30 graus. Ahir, al Dover, a la zona de la Vall de l'Ebre, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, en aquesta zona s'està enfilant molt la temperatura aquests últims dies. Ahir, 32 graus al Dover, 32 també pràcticament doncs, a Benissanet, 31 a Vinebre, 31 a l'Ametlla de Mar, a tocar de la costa també es va disparar la temperatura entre el Baix Camp, el Baix Ebre, però moltes màximes de 25 a 30 graus, fins i tot a les valls del Pirineu avui, doncs ambient de màniga curta al centre del dia. Això sí, no ens en refiem perquè de nit, evidentment, doncs les nits ja són llargues, l'ambient és el que toca en molts casos. A les valls del Pirineu ara comencem el dia amb 5, 6, 7, 8 graus de temperatura, jaqueta evidentment, però a la costa, doncs 19, 20 graus ja a aquesta hora al centre de Barcelona. Serà una de les altres notícies dels propers dies. Possiblement recuperarem les nits tropicals, aquelles nits en què en alguns punts de la costa, sobretot a l'àrea de Barcelona, no es baixa dels 20 en tota la nit.
Nits tropicals a l'octubre?
Sí, sí, podria ser. N'hem tingut en alguns casos, no és un fenomen extraordinari, però sí que és poc habitual. I amb aquesta pujada de la temperatura de dia, si tenim també un cel més tapat, aquest aire càlid del dia es queda més estancat.
Ens podem trobar al llarg d'aquest cap de setmana o al llarg de la setmana que ve que hi hagin rècords de temperatura per l'època o no?
És possible. Entre demà i dimecres serien els dos dies. Veurem. Diumenge es veu aquesta pujada més marcada de la temperatura a Ponent i al sud i després es desinflaria una mica el termòmetre dilluns-dimarts per tornar a revifar fort dimecres. Serien, per tant, dos dies, diumenge, demà dia 16 d'octubre i possiblement dimecres que ve, a veure, perquè podem trencar aquest rècord de calor per un mes d'octubre.
Els milers de corredors que van a Sant Cugat demà, això de l'augment de la temperatura els ha de fer patir o a quarts de 10 del matí quan arrenca la cursa és correcte?
És correcte. Val. És un ambient de luxe per les corredores i els corredors demà a Sant Cugat, per tant no patiu, veniu a Sant Cugat a córrer, estigueu tranquils, amb una mica d'aigua en fareu prou. La temperatura a Sant Cugat, perquè ens en fem una idea, de bon matí serà al voltant dels 14-15 graus a les 7 quan obrim el Via Lliure, després a la cursa a quarts de 10 doncs al voltant dels 17-18-19 a mesura que escalfi el sol, quan avancem amb aquest Via Lliure, doncs 22-24 i al migdia acabarem suant, Xavi?
D'acord, per tant, però llavors la cursa s'haurà acabat.
Ja. Sí, ja ho hem acabat.
Només ja per avançar-nos, falten encara dues setmanes, però castanyada, calça curta, de màniga curta o no?
Jo crec que no. No. A veure, els mapes apunten a una normalització de la temperatura ja a finals de la setmana que ve, però molts dies encara ens mourem per sobre. I a finals de mes, queda això, dues setmanes, a veure com hi arribem, però sembla sembla l'escenari més probable ara, xafardejant mapes ràpidament, és que baixi la temperatura de manera clara i que fins i tot bona part d'Europa a finals de mes doncs tinguem una entrada potent d'aire fred.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
8 i 9 minuts. Bé, ahir ens vam trobar amb unes dades de l'IPC, de l'índex dels preus de consum, de la inflació, que poden induir a l'error, perquè ahir vam saber que aquest indicador havia baixat de manera important. La inflació de l'IPC, les xifres de l'IPC ara mateix és del 8,5%, que és bastant lluny, pràcticament 2 punts, del que hi havia el juliol, que estàvem més del 10,3%. Però això no amaga que aquesta rebaixa de l'IPC és conseqüència directa en alguns sectors i alguns àmbits de les mesures intenses que ha fet el govern espanyol per controlar els preus, però sí que amaga un encariment absolutament desorbitat que qualsevol de nosaltres i de vosaltres podeu notar quan aneu a fer la compra, que és l'encariment absolutament descontrolat dels aliments. En un any, el cost de l'alimentació ha crescut un 13,2%. Des del gener, per exemple, i avui ho recorda el Jordi Juan a La Vanguardia, la llet ha pujat un 26% des del gener. La farina, els cereals, un 22%. L'oli, un 21%. Els llegums i les verdures fresques, un 17%. Els ous costen ara un 15% més. Només baixa, com dèiem, el preu de l'electricitat, el transport públic, obvi, les mesures ja les coneixem, i els carburants per l'efecte, efectivament, del que dèiem de les mesures del govern espanyol, que incideixin en aquests àmbits. Recordeu que és, en aquest cas, la bonificació encara vigent del preu del litre per al carburant, l'IVA de l'electricitat que ha fet baixar les factures i el topall al preu del gas. Els sindicats lamenten que només baixen els productes vinculats amb les mesures del govern, mentre petites i mitjanes empreses avisen que si la inflació continua disparada com fins ara, hi ha comerços que poden trobar-se en situació molt complicada després del Nadal. Ho explicava el president de la Pimec Comerç, Àlex Gonyi.
Ens sabem que si les variables que ens porten al costat, l'energia, la liquidez, tots aquests temes no milloren, evidentment podem tenir després de Nadal una situació problemàtica greu.
Segons una enquesta que ha fet Pimec, a més de 300 botigues, un de cada 4 comerciants té problemes de liquiditat i gairebé un 5% es plantegen tancar. Sobre el luxe, en què s'ha convertit pràcticament en el súper, és interessant el recordatori que feia, com deia el director de La Vanguardia, Jordi Juan, avui sobre aquella mesura que encara no s'ha aplicat i que va proposar la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, per mirar de posar un límit al preu dels aliments. La idea, de moment, no s'aplica. Veurem si es queda al calaix o no, perquè és complicada de dur a terme. El govern no la podria imposar unilateralment i, per tant, caldria un acord amb les grans distribuïdores i les organitzacions de consumidors, allò que deien aquelles cistelles de la compra bàsiques a un preu barat, no? Avui, que, per cert, Yolanda Díaz, veurem si en parla o no, presentarà per primer cop a Catalunya el seu projecte polític Sumar aquesta tarda a Sabadell. I, per cert, tot i les xifres desorbitades dels preus dels productes més bàsics, el Fons Monetari Internacional creu que l'economia espanyola pot esquivar la recessió l'any que ve. L'organització rebaixa, això sí, les previsions de creixement respecte al pronòstic de fa uns mesos, però creu que no arribarà a acumular 2 trimestres consecutius en negatiu. L'FMI, que creu que el PIB creixerà a Espanya un 1,2 al 2023. I davant d'aquest complicat escenari econòmic que tenim al davant, les necessitats de moltíssima gent a Catalunya, el debat continua girant políticament al voltant dels pressupostos, que serien importants precisament per posar-hi mesures a tota aquesta situació i que haurien d'ajudar a pal·liar les circumstàncies en què viuen bona part dels catalans. Ara la prioritat del govern de Pere Aragonès és mirar de trobar els suports per aprovar-los, per no haver de prorrogar aquests comptes, i per això ha iniciat els contactes per parlar-ne amb l'oposició. Ahir al migdia es va reunir amb la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que ja ha advertit, avui en una entrevista al Periódico, que no s'hi val en proposar els mateixos comptes que havia deixat fet Junts per Catalunya o havia deixat fet el conseller Giró. Ho explicava en aquesta entrevista.
Ara tenim l'oportunitat de tindre uns pressupostos de progrés sense el fre de Junts. No entendríem que tinguem els mateixos pressupostos havent un govern de coalició entre Junts i Esquerra que un govern exclusivament monocolor d'Esquerra Republicana, que és el que hi ha ara mateix.
Bé, doncs aquest avís de Jéssica Albiach en fi, que ja posa en discussió algunes de les teories que s'han fet a les últimes hores i setmanes, la idea aquesta que Esquerra Republicana demana a Junts que aprovi els pressupostos perquè són els que van confeccionar ells mateixos. Doncs bé, els comuns ja diuen, no, no, aquells pressupostos exactament iguals no poden ser els que s'aprovin. Del contingut en si de la trobada Aragonès-Albiach n'ha transcendit, és veritat, poca cosa. De fet, des del govern diuen que va ser privada, que els comuns van rebutjar arribar a un acord global de col·laboració. Però, a banda dels comuns, l'altre objectiu del president és reunir-se amb el PSC. Amb Salvador Illa han quedat que es veuran la setmana que ve per parlar de tot plegat. En té més detalls el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat.
El govern vol mantenir la discreció sobre el contingut de la conversa d'Aragonès amb Jéssica Albiach. De fet, la reunió tampoc la van anunciar. Només diuen que tots dos van parlar de la situació política i econòmica, però no de cap tema en concret. És a dir, que no es van centrar a parlar només dels pressupostos. La líder dels comuns va retreure al president que no estigui buscant una majoria estable amb ells i el PSC, i en aquest context Albiach li va advertir que la relació amb els comuns dependrà dels fets i no de les paraules, i per això voldran anar partit a partit, és a dir, negociant per separat cada decret i cada llei. Aragonès també es reunirà la setmana que ve amb Salvador Illa, i en els propers dies ho vol fer amb dirigents de la CUP i de Junts. El cap de l'oposició ho explicava i el món a RAC1 sense donar-ne detalls.
Permeti'm que guardi un punt de discreció sobre aquestes converses. Jo va ser una conversa molt curta, no sé si va durar 2 minuts, eh? Però em va dir, escolti, mirem de parlar, al final és la propera setmana que ve. I vaig dir que ja sap que estic sempre a disposició per parlar amb ell, només faltaria.
El líder del PSC descarta presentar una moció de censura per enderrocar Aragonès en contra del que li ha demanat Ciutadans i li manté la mà estesa per negociar els pressupostos.
Jo tinc més vot popular que ell. Jo estic en disposició de seure i enraonar els pressupostos, però s'ha de fer aquest esforç. Podem seure, podem enraonar...
Illa assegura que no proposarà un canvi de cromos aragonès perquè Esquerra aprovi els comptes de Pedro Sánchez de Madrid a canvi que el PSC doni el vistiplau als de la Generalitat al Parlament.
Per cert, sobre aquesta qüestió de les negociacions que pot haver-hi entre Esquerra Republicana i el PSC per l'aprovació dels pressupostos, avui la Sara González explica al periòdico que Salvador Illa, de fet, li vol plantejar al govern aragonès una proposta d'un pla de xoc precisament per les circumstàncies actuals de 24 mesures que costarien al voltant de 850 milions d'euros, que gairebé triplica els 300 milions que havia anunciat Aragonès que detallaria, que aplicaria per fer aquest mateix pla de xoc. El president de la Generalitat, però, que no només prioritza els comuns i el PSC, sinó que també pensa reunir-se la setmana que ve amb la CUP i, evidentment, amb Junts per Catalunya. El secretari general de Junts, Jordi Turull, però, ha tornat a refredar el seu possible suport, dient que els comptes que prepara el nou govern no els agraden, tot i que fins ara els havia abandonat Jaume Giró. Turull ha estat així de clar.
Nosaltres l'escoltarem. Ells diuen, escolta, són els pressupostos que va fer Junts, que va fer el conseller Giró. Això no és cert. El conseller Giró, com tots els consellers i conselleres de Junts per Catalunya, va ser lleial a un acord escrit i, per tant, era un pressupost amb moltes servituds. I ara no es poden dir, heu de votar aquests pressupostos perquè són els vostres que vau preparar. No, el govern ja no és el mateix, ni en l'estructura, ni nosaltres tenim les servituds que teníem.
Les servituds que tenia Junts a l'hora de confeccionar aquells comptes davant d'Esquerra Republicana, que per tant ara no el reconeixen. A l'espera de com evolucionin en tot cas els contactes pels pressupostos entre Esquerra i Junts, el que sí que commemora avui l'independentisme és el 82è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, i això sí, evidentment, ho fa dividit, molt dividit. Els actes han començat, de fet, a les 6 del matí a Montjuïc, amb els líders presents d'Esquerra, després de Junts i ara del govern. Allà hi ha el Cesc Giró. Cesc, bon dia.
Bon dia. Acte a primera hora de reafirmació dels republicans que reivindiquen el seu paper històric. Oriol Junqueras ha emulat la casa gran del catalanisme que Convergència reclamava el 2007 per reivindicar la centralitat que ara té el partit.
La Republicana va assumir la responsabilitat de ser la casa comuna d'una immensa majoria de la societat catalana. Esquerra Republicana va assumir la responsabilitat de ser la casa comuna de gent que venia de tradicions molt diferents.
Just després ha fet la seva ofrena floral Junts per Catalunya. Jordi Turull ha demanat evitar dur l'homenatge al president afusellat a un terreny partidista i ha carregat contra la repressió de l'Estat, diu, constant al llarg de tota la història. Ara fan les seves ofrenes al govern en bloc i l'Ajuntament de Barcelona.
Gràcies, Cesc. I encara vinculat a l'independentisme, l'ANC ha començat, o comença avui, al punt del migdia, una acampada de 2 dies a la plaça Catalunya de Barcelona per demanar al Parlament que investigui la repressió a l'independentisme i després de dur-ho al Consell d'Europa. Forma part d'una campanya que han anomenat Nosaltres acusem la justícia espanyola, coincidint amb els 5 anys de l'empresonament dels Jordis, serà demà. Durant els 2 dies intervendran represaliats i s'hi faran projeccions. El manifest també denunciant que el govern de Catalunya s'hagi personat com a acusació privada en episodis concrets, només amb la versió dels Mossos i sense proves objectives. Passen ara 4 minuts d'un quart de nou. Hem parlat de la crisi econòmica que implica l'augment absolutament desmesurat dels preus, primer de l'energia, ara de l'alimentació, encara sobre les mesures anticrisi. També ahir l'Ajuntament de Barcelona va confirmar que els bars de la ciutat continuaran pagant menys per les terrasses, és un dels punts del projecte de pressupostos per l'any que ve, per tant es mantindrà la bonificació del 75% de la taxa, no hauran de pagar de nou la taxa completa. És una crisi aquesta que afecta tots els països occidentals, però qui ho està experimentant de forma realment sagnant els últims dies i setmanes és el Regne Unit. La primera ministra, Liz Truss, es va estrenar fa tot just un mes amb un polèmic pla per, en deien, estimular l'economia, i el que ha aconseguit és l'efecte contrari. Ha desplomat la lliura esterlina i ha disparat el deute públic per sobre de Grècia. Finalment ha hagut de retirar gran part de les mesures, que eren rebaixes d'impostos, i ahir va acabar destituint el ministre d'Economia. Només fa un mes que hi és. Per això no ha tranquil·litzat ni els mercats ni els membres del Partit Conservador. Alguns dels seus companys de files, de fet, ja li reclamen un mes després que plegui. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia. Sergi? A veure si podem connectar amb Sergi Forcada, el corresponsal de RAC1 a Londres, precisament amb una de les notícies que marquen l'àmbit internacional, que és aquesta situació, la corda fluixa de Liz Truss, la premier britànica. Bé, no tenim la connexió, mirarem de fer-ho més tard. Atenció que, sobre aquesta qüestió, la premsa britànica ja comença a especular amb el retorn de Boris Johnson. La possibilitat que acabi tornant a ser el primer ministre britànic 39 dies després d'haver dimitit, mitjans com la BBC, el The Guardian, el Telegraph o l'Express apunten aquesta possibilitat. Avui que l'editorial de La Vanguardia diu que això tancaria un cercle surrealista de la política britànica. Les 8 i 21 minuts. I una de les imatges del dia, ara que estàvem parlant del Regne Unit, precisament arriba de Londres, és el famós quadre dels gira-sols de Van Gogh a la National Gallery de Londres, ahir tacat de sopa de tomàquet. Ahir la policia de Scotland Yard va detenir dues activistes que van llançar-li un pot precisament de sopa de tomàquet, aquest quadre, un dels més famosos de Van Gogh. Va detenir, com dèiem, la policia, les dues activistes que protagonitzaven l'acció. Eren dos membres de l'organització Just Stop Oil contra el canvi climàtic. Reclamen que s'aturin els projectes relacionats amb el petroli i amb el gas i denuncien la pujada dels preus.
What is worth more? Art or life?
Què val més, l'art o la vida? És més valuós que el menjar? Esteu més preocupats per la protecció de la pintura que per la protecció del nostre planeta i la nostra gent?
Or the protection of our planet and people?
Això és el que deien les dues activistes després d'haver llançat aquest pot de sopa de tomàquet contra el quadre. Es van posar cola a les mans i es van enganxar a la paret. La famosa obra del pintor està valorada en 80 milions d'euros. El que passa és que tenia un vidre protector i en principi no s'ha fet malbé res, excepte una mica el marc. Sobre aquest cas concret, els encarregats de la gestió de seguretat d'alguns museus es mostren sobtats, Adrià García, perquè hagi acabat passant un accident o un incident d'aquesta mena.
L'exdirector de seguretat del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Joan Josep Pintado, diu que en certa manera han tingut sort perquè el quadre tenia un vidre antireflectant que l'ha protegit. Tot i això assegura que normalment els museus tenen un guàrdia de seguretat i càmeres per evitar aquestes situacions. Ho ha dit aquesta nit al 9C de RAC1.
Han de tenir com mínim una persona que reaccioni a tal actuació, no? O bé avisant el servei de vigilància, o bé posant-se pel mig d'evitar-lo. I sobretot una cosa molt important i que jo faig sempre, que són els sistemes de sensorització, les càmeres de CCTV.
A Pintado també li ha sorprès que la llauna de sopa de tomàquet passés els controls de seguretat del museu. Diu que de vegades es poden colar draps enrotllats al cos de les persones, però mai objectes metàl·lics.
De fet, és una de les imatges, insistim, del dia. Aquestes activistes llançant-li aquest pot de sopa de tomàquet a un dels quadres més famosos de Van Gogh en aquesta la National Gallery de Londres. De fet, l'incident del museu no ha estat l'únic acte reivindicatiu d'aquesta organització de Just Stop Oil en les últimes hores a Londres.
I'm doing this because we live in a country where you are innocent and
Un altre activista d'aquesta organització ahir mateix també disparava pintura, una mena de pistola de pintura, en una mena de panell de la policia metropolitana de Londres per les mateixes reivindicacions. Per tant, dues imatges que van coincidir en el temps, en el dia, precisament per fer aquestes reivindicacions contra l'explotació de recursos d'energia no renovable i l'augment dels preus en tots els àmbits. 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. El Departament de Salut confia poder gestionar una possible nova onada de Covid abans que s'acabi l'any sense haver d'aplicar restriccions. Almenys és la previsió amb què treballa la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que dona per fet que amb l'arribada del fred tornaran a créixer, com és lògic, amb força els contagis del coronavirus, com ja està passant en alguns països europeus, Alemanya o França. Cabezas ho deia ahir en una entrevista al Món RQ, on explicava que en els últims dies Salut també ha detectat una nova subvariant d'Omicron en aigües residuals a Catalunya. Laia Colomer.
Es tracta de la BQ1, una subvariant de la BA5, que ja era un sublinatge de la variant Omicron. El Món RQ Cabezas va dir que l'han trobat en aigües residuals, encara no en mostres de pacients, i que en tot cas seria més transmissible, però no més greu.
En aigües residuals comença a haver alguna petita variació sobre la BA5, que és una que anomenen BQ1, però encara no l'hem trobat en cap persona. Seria una major transmissibilitat, no indica una major gravetat. Estem parlant d'Omicron, per tant estem parlant d'un patró en què trobem major transmissibilitat però una menor gravetat.
La BQ es va detectar per primer cop a l'estiu a Nigèria i fins ara ja s'ha trobat en més de 20 països de tot el món. Experts del Regne Unit, on ja circulava a principis de setembre, apunten que aquesta subvariant podria causar noves onades abans de finals de novembre, com a l'estiu va passar amb BA5 respecte a l'Omicron original.
Gràcies, Laia. Per cert, Carmen Cabezas, que continuarà com a secretari de Salut Pública. Hi havia hagut alguna mica de debat en algun moment per al canvi de govern. Dijous es va reunir Carmen Cabezas amb el nou conseller de Salut, Manel Vallcells, que li va demanar que segueixi en el càrrec. Per tant, de moment no hi ha canvis. Mentrestant, continua la campanya de vacunació de les quartes dosis del coronavirus. Dilluns començaran a administrar-les a la gent més gran de 60 anys i a persones de risc, totes elles que poden demanar cita a La Meva Salut o bé al web citasalut.gencat.cat. Des de finals de setembre s'han administrat més de 215.000 quartes dosis. Això pel que fa a Catalunya, però a Alemanya, el que dèiem, la situació comença a complicar-se per Covid, els casos s'estan disparant i la incidència acumulada supera els 700 per cada 100.000 habitants. Per això el ministre de Salut alemany ha demanat als diversos lands que comencin a imposar la mascareta obligatòria en interiors. Diu que és per evitar haver d'aplicar mesures més contundents d'aquí a algunes setmanes. Un apunt en plana política i judicial també. La Guàrdia Civil, ho avança avui el digital El Món, va investigar l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, per ser el cap d'una milícia irregular que tenia l'objectiu de dur a Catalunya cap a la independència. És el que revela el diari. Diu que el cos policial va fer seguiment de vehicles i de persones i va interceptar trucades telefòniques amb aquesta tesi, una tesi que hauria comprat el jutge encarregat de l'Audiència Nacional, que va donar-li l'autorització per fer aquest tipus d'investigació. Per tant, el jutge s'hauria cregut la tesi de la Guàrdia Civil que el president Quim Torra podia ser el cap d'una milícia irregular que tenia l'objectiu de dur Catalunya cap a la independència. El sumari descriu les reunions que Quim Torra hauria mantingut amb membres del Consell de Defensa de la República a l'agost i als CDRs, i al setembre del 2018. Explica que les trobades eren perquè l'expresident de la Generalitat donés instruccions a les cúpules d'aquests CDRs. Segons la investigació, Torra hauria reclamat accions potents de cara al primer aniversari de l'1 d'octubre i també hauria establert un dia D per aplicar la declaració d'independència i controlar el territori. És una informació del Món, insistent, estim que s'emmarca en la investigació secreta de l'Estat a centenars i centenars d'activistes independentistes i líders polítics sobiranistes. 8:45 del matí i encara un apunt en plana politico-judicial. Finalment, Esperanza Aguirre no s'haurà de seure al banc dels acusats per la seva implicació en el finançament irregular del Partit Popular. El jutge de l'Audiència Nacional, que investiga aquest cas, ha arxivat la seva causa, la de l'expresidenta madrilenya, perquè, segons diu, no hi ha prou indicis per acusar-la. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Segons el jutge, Aguirre podia sospitar o intuir que el PP estava gastant més del compte en la campanya electoral del 2011, on ella es presentava per ser presidenta de la Comunitat de Madrid. Tot i això, considera que els indicis no són suficients per mantenir l'acusació. Aguirre, per tant, s'estalvia anar a judici, a diferència de la seva mà dreta, Francisco Granados, i el gerent dels Populars, Beltrán Gutiérrez. Ells dos sí que hauran de seure al banc dels acusats per finançar irregularment el Partit Popular. Per fer-nos en una idea, el PP va notificar a l'administració que la campanya per Aguirre li va costar uns 3 milions d'euros, però en realitat el jutge té detectat que va fregar els 7, és a dir, 4 milions extres d'origen dubtós. Ara, els polítics i empresaris que sí que continuen acusats en aquesta part de la Púnica s'enfronten a delictes com prevaricació, malversació, delicte electoral o tràfic d'influències.
Gràcies, Arnau. I encara en política espanyola, en les últimes hores, bona part dels debats al voltant del que succeeix a Catalunya giren a l'entorn d'unes declaracions al voltant del català a l'escola que deixava caure el president Pere Aragonès a l'entrevista que va donar dijous a TV3. Les declaracions al voltant del tema del 25% del castellà a l'escola eren aquestes.
Hi ha hagut un avenç en un acord molt col·lateral i que potser l'haguéssim pogut fer en un altre àmbit, però que aquí es va fer per contribuir a generar confiança entre les parts en una negociació, que és tot l'acord al voltant del català, que de fet el primer que ha fet és que no ens impugnen la llei pel català a l'escola. Clar, si comences una negociació i t'impugnen la llei que defensa el model lingüístic que té una àmplia majoria al Parlament, ja podem plegar.
Aquest apunt en què deia que no ens impugnen una llei, per cert, que és lògic que els socialistes no impugnin perquè l'han aprovat ells mateixos a Catalunya, doncs bé, aquesta declaració, aquest petit document, ha fet disparar les alarmes i l'incendi mediàtic i polític a Madrid. De fet, bona part dels mitjans madrilenys en parlen com d'una gran traïció de Pedro Sánchez, i Alberto Núñez Feijó, precisament al voltant d'aquesta qüestió, es va encallar en el debat sobre el 25% del castellà a les escoles i va demanar explicacions a Pedro Sánchez sobre si té o no un pacte amb Esquerra per defensar el català a l'escola. La resposta és, bé, el pacte sí, es va produir al Parlament de Catalunya i el va pactar en la llei al voltant del català i de la normalització lingüística fa ja uns quants mesos. 8:31. Per cert, parlant del català, Spotify ja l'incorpora en les aplicacions per mòbils, això sí, iOS i Android. És part de l'acord que va signar amb el Barça per ser-ne el patrocinador principal, oficial, Aurora Rodríguez.
Perquè Spotify aparegui en català, cal actualitzar l'aplicació i, si és el cas, canviar l'idioma des de les opcions. Si no funciona, es pot esborrar l'app i tornar-la a descarregar. Tot i això, segons el mòbil i les versions, encara funciona de manera irregular. De moment, el que no està disponible en català és el web de Spotify.
Vuit i 32 minuts. Mentrestant, a Turquia ja són 28 els morts i gairebé una vintena els ferits per una explosió que hi ha hagut en una mina de carbó al nord-est del país. Una trentena de treballadors, Adrià, han quedat atrapats a 300 metres sota la runa. Les primeres investigacions ara mateix apunten que una acumulació de gas podria haver provocat aquesta explosió.
Sí, l'accident ha passat a la ciutat d'Amrsa, una localitat costanera del Mar Negre. En el moment de l'esfondrament, prop d'un centenar de miners hi estava treballant. Alguns d'ells, de fet, han pogut sortir pel seu propi peu, mentre que molts d'altres han quedat atrapats sota la runa. El ministre d'Energia turc, Faiz Donmez, ha confirmat que les tasques de rescat seran complicades, però que hi treballen ara mateix amb tots els efectius de la província.
Segons les primeres avaluacions, es tractaria d'una explosió de gas grisú a la part baixa de les galeries, a uns 300 metres. El sistema ferroviari funciona correctament, però estem fent les intervencions de manera manual. Tots els equips de recerca i rescat de la província estan ara mateix treballant a la zona.
La Fiscalia Provincial també ha obert una investigació per esbrinar exactament què ha passat. Turquia és un país on cada cop són més habituals els accidents a les mines de carbó, on, segons els sindicats, hi ha molt poques mesures de seguretat. El pitjor desastre va ser el 2014 a la província del Mainsa, on van morir prop de 300 miners per culpa d'un incendi.
8 i 33 minuts, tornant a Catalunya, en el món dels successos i en l'àmbit judicial. Sabeu que fa dies que s'està produint el judici per un parricidi que s'ha fet molt popular a través dels mitjans de comunicació, el parricidi de Vilanova i la Geltrú. Doncs bé, les acusacions van treure ahir tota l'artilleria per mirar de convèncer el jurat popular que la principal culpable d'haver induït aquest crim és la parella de l'autor material, l'Alba. Tant la fiscalia com l'acusació particular asseguren que ella va fer embogir l'Ismael, l'autor, fins a convèncer-lo que matés el seu propi pare per quedar-se'n els diners, els estalvis. Dilluns serà l'última sessió d'aquest judici certament rocambolesc. Marc Poyato.
L'Alba es tapava la cara mentre la fiscalia i l'advocada de l'acusació particular, que representa la mare i la germana de l'Ismael, llegien els informes finals. Estava avergonyida, asseguda en una de les puntes del banc dels acusats. A l'altra punta, l'Ismael ni s'immutava quan parlaven de les punyalades que li va clavar el seu pare. La fiscal les va dirigir al jurat popular per fer-los creure la seva versió. L'Alba va manipular l'Ismael, li va fer creure totes les seves mentides i el tenia sota control per fer el que volgués.
La màfia existe? No. ¿Quién está detrás de la mafia? Alba Andreu. ¿Quién ordena la muerte del padre de Ismael? Alba Andreu. ¿Cómo la ordena? A través de llamadas telefónicas. ¿Qué le dice Alba a Ismael? Desate del teléfono. Claro, desate de las pruebas, incendia la casa, quema el cuerpo de tu padre.
Dilluns, la defensa de l'Alba haurà de girar el guió. Llavors intentarà convèncer el jurat que això no és cert perquè no hi ha cap prova que demostri que l'acusada va induir el parricida a cometre el crim. Després, el jurat es tancarà a deliberar, una tasca gens fàcil, i dimarts ja hi podria haver veredicte.
Veurem, doncs, per tant, dimarts el resultat d'aquest judici tan estrany, d'aquesta història tan complicadíssima que hi ha hagut a l'entorn d'aquest parricida de Vilanova i la Geltrú. I l'altre cas que tindrem precisament en l'àmbit judicial en les pròximes setmanes i que posa els pèls de punta, que avui il·lustren la portada de La Vanguardia o també en el diari El Mundo, és el cas del Sergi, un noi amb síndrome d'Asperger. A l'escola Vallirana, al Baix Llobregat, van assetjar-lo i fins i tot el van violar. Aleshores, ell tenia 13 anys i ara amb 17 haurà de fer front als presumptes agressors en un judici. Són quatre joves, avui ja majors d'edat, segons explica Javier Ricou a La Vanguardia. El calvari del Sergi, aquest malalt d'Asperger, va anar molt més enllà de les burles, les vexacions i els insults. El van obligar a fer fel·lacions i mantenir relacions sexuals a la força. És un judici terrorífic que està previst que també arrenqui dimarts que ve a Catalunya. Mentrestant, en l'àmbit de la seguretat, l'Ajuntament de Barcelona ha demanat al Departament d'Interior i a la Fiscalia que s'arremanguin d'una vegada per intentar aturar el tràfic de drogues a la capital de Catalunya. Com ja fa setmanes que parteixen els veïns de la Ciutat Vella, l'Ajuntament reconeix que ha pujat el consum de droga al carrer, però asseguren que això passa, Aurora, perquè hi ha punts de venda molt, molt, molt a prop.
Des que va començar l'any, els Mossos i la Guàrdia Urbana han desmantellat una seixantena de punts a Ciutat Vella, la majoria al Raval. Pel tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, aquestes xifres són insuficients perquè quan se'n tanca un, se n'obre un altre. Per això demana més Mossos que investiguin les xarxes de narcotràfic.
En una entrevista fa uns mesos, el conseller Elena va afirmar, i ho comparteixo en part, que Barcelona tenia més un problema de convivència que no d'inseguretat. Doncs no, aquí a Ciutat Vella, i en concret al barri del Raval, tenim un problema real de seguretat pel que necessitem, i més efectius dels Mossos i més tasques d'investigació per anar a l'arrel del problema.
Batlle ho va dir després de la Junta de Seguretat de Ciutat Vella. Entre gener i agost, els delictes al districte van caure més d'un 20% respecte al mateix període del 2019. La majoria, 7 de cada 10, són furts.
Per cert, encara parlant de seguretat, els agents dels Mossos, els de Seguretat Ciutadana, també duran càmeres al pit per enregistrar les actuacions més delicades. Actualment el cos té 150 càmeres, però la intenció del Departament d'Interior és que a mitjà termini n'acabi important pràcticament tothom, tots els agents. L'objectiu és poder enregistrar les actuacions, com deia, més delicades, per revisar-les a posteriori en cas que hi hagi moments polèmics. Ho anunciava ahir el director general de la policia, Pere Ferrer.
A partir de l'any que ve estem treballant perquè el nombre de càmeres de pit augmentin en el cos de Mossos d'Esquadra i farem les licitacions oportunes perquè això sigui una realitat. No només en els efectius d'ordre públic, sinó també en la mesura del possible incrementar-ho en els efectius de seguretat ciutadana.
Pere Ferrer, que ho deia ahir durant la comissió d'estudi sobre el model policial que s'està fent al Parlament, on també va remarcar que la incorporació de drons ha suposat una autèntica revolució a l'hora de facilitar la gestió dels dispositius d'ordre públic. Encara en l'àmbit de seguretat, des d'aquest punt de vista en perspectiva espanyola, el defensor del poble conclou que l'Estat va expulsar en calent 470 migrants que van saltar la tanca de Melilla a finals del mes de juny. L'assalt, recordem, va acabar amb una vintena de persones mortes a la banda del Marroc, segons fonts oficials. Segons Ángel Gabilondo, el rebuig dels migrants es va fer sense seguir els procediments legals i sense tenir cap aval judicial.
Gabilondo lamenta les morts i els ferits causats. Oficialment van morir almenys 23 persones i algunes ONGs apunten que aquesta xifra va augmentar fins a arribar a la quarantena de víctimes. La institució encara té obertes diverses investigacions per garantir que les persones amb necessitats de protecció internacional puguin accedir i demanar asil sense haver d'arriscar les seves vides ni utilitzar vies irregulars d'entrada.
8 i 39 minuts. Entrem ara en l'àmbit cultural. Aquesta nit es lliuren a Barcelona els Premis Planeta. Ja sabeu que són els premis més dotats de la literatura en castellà, dotats amb 1 milió d'euros, xifra fins i tot superior al Premi Nobel de Literatura. És una gala que es farà, com en els últims anys, en aquest cas al Museu Nacional d'Art de Catalunya, però amb una novetat. Per primer cop el certamen ha hagut de desqualificar una de les 10 obres que havien arribat al punt final, els que eren finalistes, per no complir amb les bases del concurs. El guanyador s'havia de decidir, com sempre, entre 10 novel·les finalistes, però van detectar que una de les obres ja havia estat publicada anteriorment en una plataforma digital. Doncs bé, el jurat n'ha deixat només 9 sobre la taula. Qui ha rebut també un altre premi és el dramaturg i director teatral Josep Maria Miró. El Ministeri de Cultura li ha atorgat el Premi Nacional de Literatura Dramàtica per l'obra El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, de la que destaca el to poètic i el domini de les veus teatrals. El guardó està dotat amb 20.000 euros. I parlant de premis, ahir vam saber les fotografies guanyadores del concurs Les 7 Meravelles de Catalunya que organitza aquesta casa RAC1 amb La Vanguardia i Mundo Deportivo, un acte de lliurament que es va fer ahir a l'Illa Diagonal de Barcelona, on es van exposar les 7 imatges guanyadores, entre les quals hi ha fotografies sobre el castell de Montgrí, el pont del petroli, els diables i la salsa romesco i els calçots.
Les altres meravelles catalanes triades pel públic són l'ermita de la Pertusa, Besalú, els diables com a tradició i el delta de l'Ebre. Aquesta última és obra d'Agustí Descàrrega.
La fotografia esta va ser un matí del gener i va ser pues, un moment de desconnexió que com molts dels moments que jo pues, en cap de setmana per a evadir-te de tot l'estrès de la setmana pues, vaig anar cap al far del fangar i vaig esperar el moment en què sortigués el sol.
D'altra banda, la fotografia popular que va tenir més vots entre lectors i oients mostra els camps de presseguers d'Aitona, al Segrià, rosats durant la floració. El premi ha estat per David Pérez.
La sensación es de quedarte maravillado cuando llegas a un sitio como este, como Aitona, en el momento justo de la floración y, bueno, levantar tu dron, esperar un poco al atardecer para que coja esos colores y hacer la foto.
Al concurs es van presentar 12.000 fotografies, de les quals el jurat en va seleccionar 50. L'exposició ha estat durant una setmana al Centre Comercial L'Illa.
Entrem ara en l'àmbit cinematogràfic, obrim aquesta plana audiovisual amb la mort ahir als 72 anys de l'actor escocès Robbie Coltrane. Així d'entrada el nom, és possible que no en soni, però molts el coneixem com a Rubeus Hagrid, personatge, aquell gegant de Harry Potter, un dels personatges més estimats de la nissaga.
Well, I'd just like to say that if it hadn't been for you, Harry, and Ron... Hermione,
així sonava la veu original, així tronava, podríem dir fins i tot, la veu original de l'actor escocès de Robbie Coltrane, que donava vida al guardabòs de Hogwarts. Aquí, en català, el doblava Enric Arquimbau d'aquesta manera.
T'he portat una cosa. Em sap greu, m'hi he assegut no sé com, però dubto que això n'hagi alterat el gust, eh? L'he fet jo, les paraules i tot.
Així sonava Hagrid en català, que per cert el podeu trobar en algunes plataformes. El documental Retorn a Hogwarts, que es va estrenar a inicis d'any a la plataforma HBO Max per commemorar el 20è aniversari de l'estrena de la primera pel·lícula de Harry Potter, l'actor, que va morir ahir, Robbie Coltrane, parlava així de la importància que ha tingut per ell aquesta nissaga.
Crec que és el final d'una era. Són 10 anys. Els meus fills han crescut mentre les gravàvem. El llegat de les pel·lícules és que la generació dels meus fills els hi ensenyaran als seus fills, així que les podries estar mirant tranquil·lament d'aquí a 50 anys. Jo no hi seré, malauradament, però en Hagrid sí, i tant.
But Hagrid, well, yes.
Encara hi serà en Hagrid, efectivament. L'actor Robbie Coltrane també és conegut per haver actuat a pel·lícules de James Bond com GoldenEye i pel seu paper de Fitz a la sèrie britànica dels 90 Cracker, gràcies al qual va guanyar 3 premis BAFTA al millor actor. I encara per l'àmbit audiovisual, el que deia, matí d'expectació a Sitges. Aquest matí s'ha de fer públic el palmarès de l'edició actual del Festival Internacional de Cinema Fantàstic. El certamen tanca demà, una edició de rècord, per cert, que ha venut més entrades que mai, 71.000 fins avui, i que ha tornat a apostar pel talent nacional i els grans noms internacionals. Aquest ha estat l'any, per exemple, de Robert Englund, l'emblemàtic Freddy Krueger, que ha rebut el reconeixement del públic i també del festival. També han tingut molt protagonisme produccions aplaudides com Cerdita, que des d'ahir ja es pot veure la sales de cinema, o Bones and All, de Luca Guadagnino, que serà l'encarregada de clausurar el certamen. Aquest migdia, el jurat, presidit pel director William Lustig, farà públic el palmarès i entre les travesses hi ha certa disparitat d'opinions. Des de Sitges, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Entre els pocs esports de risc que es poden practicar al món dels festivals de cinema, el principal és predir un palmarès. I en el cas del Festival de Sitges és doblement cert, perquè la secció oficial compta amb més d'una trentena de pel·lícules d'estils força diversos. Malgrat tot, en aquests 10 dies de programació a Sitges hi ha hagut alguns títols que destaquen per sobre la resta. Un d'ells és la producció danesa Speak No Evil, amb un dels finals més pertorbadors dels que s'han viscut a Sitges els últims anys. També han rebut una sonora ovació la colorida però inquietant Pearl, de Ty West, i Corten, de l'oscaritzat Michel Hazanavicius. En un altre registre, molt més còmic però carregat de fantasia, podrien dur-se premi Fumar provoca tos, d'un dels noms de referència al festival, Quentin Dupieux. I en un any que ha demostrat la bona salut del gènere a l'Estat, no seria estrany que Irati, una faula sobre la mitologia basca, marxés amb algun reconeixement sota el braç. Irati, que per cert encapçala les votacions del Premi del Públic. La segueixen de prop Corten, La Piedad, d'Eduardo Casanova, i Pearl. D'aquí poques hores sortirem de dubtes.
En cap de setmana, precisament, de Cinema Fantàstic, gràcies, Maria. Aquesta tarda també arrenca a Illa Fantasia el Parc del Terror, Horrorland.
Bienvenidos a Horrorland, el mejor Scream Park d'Europa.
Misses satàniques, batalles campals, les grans atraccions d'aquesta quarta edició de Horrorland, que espera rebre 30.000 visitants en un mes, però sens dubte la gran estrella és l'Extreme House Spa Relax. És un centre de massatges que es converteix en passatge del terror. Al cap de Horrorland, David Moreno explicava a RAC1 les seves particularitats.
Hi ha un contacte físic directe amb el públic, o la gent entra d'un en un, inclús poden entrar despullats els que vulguin, per al fet de sentir-se més vulnerables. No? És una cosa que al públic que nosaltres tenim li agrada molt perquè experimenten una sensació on se senten supervulnerables i diguéssim que és l'atracció més extrema.
De fet, al passatge només hi poden entrar majors de 18 anys i signant un contracte abans. Durant totes les nits, el parc també oferirà espectacles musicals amb DJs i històries de terror en directe. I abans de repassar l'agenda musical, que avui és intensa, parlem de les plataformes perquè, atenció, ja es pot veure a Netflix una de les sèries japoneses sobre futbol més vistes de tots els temps. Aquesta. Oliver Benji, los magos del balón. Netflix va comprar els drets de la tercera temporada de la sèrie, que gira al voltant de la vida d'Oliver Atom, del futbolista, que era el protagonista, i els seus amics. En aquests episodis, per cert, el crac japonès fitxa pel Barça. Bueno, clar, és que no, és el Barça, però no és el Barça. A terra Barcelona, suposo que no hi havia drets. Però a terra Barcelona, això sí, i fitxa pel Barça, de fet, de color blaugrana, la samarreta. Però la sèrie no es diu així, l'equip es diu Futbol Club Catalunya.
Futbol Club Catalunya. Contra el Fútbol Club San José.
Rival del Catalunya és retirado del campo por lesión y será sustituido por Oliver Atom.
Aquí és quan debuta Oliver amb el Barça, amb el Fútbol Club Catalunya, perdoneu, i substitueix a Rival. A veure si algú li sona d'alguna cosa. Un futbolista brasiler. Efectivament, Rivaldo, en aquesta temporada de la sèrie, data del 2002, i es pot veure, insistim, ja des d'avui mateix a Netflix. I en plana musical, ara sí, avui el gran retorn és el d'Antònia Font, que culmina avui tot aquest viatge de retorn al Palau Sant Jordi. Fins a 15.000 persones que esperen des de fa més d'un any. La data d'avui serà el concert definitiu d'un dels retorns musicals més esperats dels últims anys a casa nostra. Tot plegat arrenca a les 7 de la tarda, bueno, a les 7 de Sora Baixa, on s'obriran les portes del Sant Jordi. A les 8 actuen els de Sousa, per entendre els successors naturals, si es vol dir així, diuen, dels Antònia Font. I a les 9 surten a l'escenari Joan Miquel Oliver, Pau de Bon i la resta de la banda. És un concert que és previst que duri 2 hores i mitja amb un setlist de gairebé 40 cançons que permetrà fer un repàs en profunditat d'un dels corpus més brillants de la música en català. I seran els temes de l'últim disc, però no hi faltaran els grans èxits. Me sobren paraules, agulla. De fet, els Antònia Font han tornat per fer literalment 4 concerts. El primer va ser el Primavera Sound, entre els fans emocionats i els turistes que passaven per allà. L'estiu van actuar a València i Inca, avui els espero un Sant Jordi ple fins dalt. Ahir van penjar el cartell d'entrades exaurides. Mentrestant, a la sala Apolo, avui toca Macy Gray. La gira europea de la cantant nord-americana que fa parada avui a Barcelona amb la seva nova banda, Grey, i combinarà les cançons del nou disc de Reset amb èxits com aquest I Try que sentim. Qui tampoc deixa res al tinter és Antonio Carmona. S'està preparant nou disc. El qui va ser líder dels Ketama està de gira per tot l'estat. Avui fa parada al Teatre Coliseum. Abans de passar-hi, també serà per aquest programa el Via Lliure a partir de la 1 del migdia. I a Sant Benet de Bages avui també hi haurà música. El monestir benedictí acull l'estrena del Festival O, que combina música i gastronomia, que té Ramon Miravet com a cap de cartell de la seva primera edició. I una altra programació que aposta pels músics de proximitat és la del Festival Octubre de Maçanet de la Selva. En aquest cas amb els Mishima, que continuen presentant el seu últim disc, que es diu L'Aigua Clara, el nom destacat d'aquesta tercera edició del festival.
De dies plujosos n'hi ha molts, d'assolellats també, però de dies únics amb ofertes úniques a Dacia no n'hi ha gaires. Per això aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials, únicament del 17 al 22 d'octubre, i estrena ja un Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreixo a la xarxa Dacia de Catalunya.
La salut és indispensable a les nostres vides. Una bona salut bucal es reflecteix en la salut general. Per això el primer pas és la prevenció amb Vitis. Perquè la teva boca és única. Protegeix-la i cuida-la amb la gamma de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis. De venda a farmàcies i parafarmàcies. Vitis. Més que una boca, és salut.
Experiència, confiança, seguretat, tranquil·litat. Si vols vendre o llogar el teu pis o la teva casa, truca al 664-652-798. Buy House, immobiliària i assessoria especialitzada a Barcelona, Maresme i Costa Brava. Telèfon 664-652-798. Buy House, l'opció millor. 664-652-798.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem escollit gent que ha nascut l'11 de l'11 a les 11 i 11, com en Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Vinga, va, presenta.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11...
No, Nacho, això ja ho he dit jo. Tu continua.
Vols que et digui hola?
No, això ja ho has dit.
Ah, ja hi ha la venda del sorteig 11 de l'11 de l'11 amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
Això sí, Nacho. És que quan t'hi poses...
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A kitdigital.cat som el kit de la qüestió. Busques les millors solucions 100% subvencionades pel kit digital? T'oferim els productes més competitius de presència a internet, digitalització i ciberseguretat per a la teva empresa. Entra ara a kitdigital.cat i treu el màxim profit als 12.000 euros de la subvenció. kitdigital.cat.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis. A Low Baila ho fan realitat i cuiden els mínims detalls.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients. Si vols un Volkswagen Tiguan, el trobaràs a Sarsa. Aquí i ara. Sí que tenim vehicles. Trobaràs el teu cotxe nou. Sí que gaudiràs d'entrega immediata. Digues sí al teu nou Volkswagen Tiguan avui mateix. Aprofita ara. Unitats limitades. Només a Sarsa Volkswagen a Manresa, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vic.
RAC 9, 8, 7, 1...
Ja, RAC1 i l'Ajuntament de Sant Cugat presenten Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la setena cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès.
Quin escàndol, de veritat, eh? I la gent preparant-se, veig gent molt professional, ja, eh? És una autèntica aventura, això de la cursa RAC1.
El diumenge 16 d'octubre, des de la plaça del Teatre Auditori de Sant Cugat, el Via Lliure farà el seguiment d'una festa d'esport i ràdio que aquest any arriba a la setena edició.
Us hi esperem a partir de les 9, matí molt especial per compartir amb els oients una festa que ens fa moltíssima il·lusió. Cursa per tota la família de RAC1, per riure, per emocionar-se i per ballar amb la millor música.
El diumenge 16 d'octubre, Via Lliure, des de la cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès. Amb el suport de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç.
RAC1, tots a punt per l'esprint.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Sis minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Temps pels esports. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia.
Ja falta només un dia pel clàssic de Lliga, pel Madrid-Barça, que jugarà al Santiago Bernabéu demà diumenge, més en horari de tarda, allò de hora de després de dinar. I Joan Laporta, que manté, ahir va parlar, després de la, en fi, de l'embestida que va suposar l'empat contra l'Inter de Milà i la pràctica, a la, encara no és definitiva, però virtual, eliminació de la Champions, va sortir Joan Laporta, va dir que manté la confiança en el tècnic, en Xavi Hernández, i diu que ara mateix l'objectiu de la temporada és guanyar la Lliga, i va anunciar, a més, que farà moviments, que reforçarà l'equip de cara al mercat d'hivern.
Sí, en declaracions als mitjans del club, el president del Barça diu que ja pensen en fitxatges que puguin millorar la plantilla.
Aquest equip està, doncs, encara fent-se, eh? I encara s'han de fer una sèrie d'ajustaments que encara el faran millor. I en això estem treballant pel mercat d'hivern. He tingut ja converses amb la secretaria tècnica, la direcció de futbol, el cos tècnic.
Després de la patacada de dimecres contra l'Inter de Milà, que ha deixat el Barça, com dèiem, pràcticament fora de la Champions, Laporta veu el clàssic de demà al Santiago Bernabéu com una bona oportunitat perquè l'equip passi pàgina.
Jo crec que el clàssic sempre és molt important, perquè qui guanya surt reforçat, qui perd surt tocat. I això és el que doncs succeirà en aquest partit, no? Si nosaltres continuem primers, sortim molt reforçats, el que perdi sortirà tocat.
El Barça s'entrenarà aquesta tarda a les 4 a la Ciutat Esportiva i abans, a les 2, està previst que Xavi parli en la roda de premsa prèvia al partit. Durant el matí ja ho haurà fet Carlo Ancelotti.
També a les 2 es reprèn la jornada a la primera divisió amb el partit del Girona, que rep el Cádiz a Montilivi. De nou, necessitat de punts.
Sí, perquè encadenar 3 derrotes consecutives és només un punt per sobre del descens i per això Michel ho té clar.
Hi ha coses a millorar i coses que van fer molt bé. I hi ha que continuar millorant perquè demà toca guanyar.
El tècnic madrileny recupera pel partit Samu Saiz i David López. De la jornada ja s'ha jugat el Rayo 0 Getafe 0 i per aquesta tarda hi ha 3 partits més a banda del Girona. A 4:15 València-Elx, a 6:45 Mallorca-Sevilla i a 9:00 Atlètic de Bilbao-Atlètic de Madrid. Avui també reprèn la primera divisió femenina després de l'aturada per seleccions amb partit pels dos equips catalans. A 12:00 Levante les Planes Llevant i a 6:45 Atlètic de Bilbao-Barça amb el retorn a la convocatòria d'Aitana Bonmatí ja recuperada de la lesió.
Més enllà del futbol i pel que fa al motor, Marc Márquez ha fregat la pole position al Gran Premi d'Austràlia de MotoGP als entrenaments d'aquesta matinada.
Sí, el de Cervera s'ha quedat a només 13 mil·lèsimes de Jorge Martín, que sortirà primer, Márquez ho farà segon, i vol pujar al podi per primera vegada després de la lesió. Són declaracions de Márquez a DAZN.
La palabra podio real si se cuadra todo. Si se cuadra, elegimos bien el neumático trasero, si se cuadra la salida, las primeras vueltas, y que las Ducati frenen un poquito.
Des de la segona fila sortirà quart Aleix Espargaró i cinquè líder del Mundial, Fabio Quartararo, que té 20 punts de marge per sobre d'Espargaró, que encara té opcions, això sí, de ser campió a falta de 3 curses per acabar el Mundial. A Moto2, pole pel murcià Fermín Aldeguer, i a Moto3, pel japonès Ayumu Sasaki. També en motor tenim notícia important per l'esport català, perquè Àlex Palou es posarà al volant d'un Fórmula 1 la setmana que ve al Gran Premi de les Amèriques. Concretament, correrà els entrenaments lliures amb l'equip McLaren.
Va, i alguna cosa més per acabar.
En bàsquet aquest vespre tenim duel català, la CB amb el Manresa Barça a partir de 3:15 i en tenis Paula Badosa continua amb la mala ratxa i ha tornat a perdre aquesta matinada. L'empordanesa número 4 del món ha caigut als quarts de final del torneig de San Diego per 2-16-0 contra l'estatunidenca Collins.
Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
Nova llei de pensions.
Què guanyo jo per continuar treballant més enllà de la meva edat de jubilació?
Tens dues opcions. La primera, per cada any extra que treballis, la Seguretat Social t'incentivarà amb entre 5.000 i 12.000 euros. Aquesta quantitat, multiplicada pels anys treballats, se t'abonarà en un sol pagament quan et jubilis. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Govern d'Espanya.
T'imagines que tornes a descobrir el sol? Repsol i Movistar s'han unit per fer-ho realitat amb Solar 360. Una nova manera d'entendre l'energia solar d'autoconsum. T'acompanyem en la instal·lació i el manteniment dels teus panells solars perquè controlis el teu consum i comences a estalviar. Demana el teu pressupost a solar360.es. Solar 360, l'energia solar pensada per tu.
Què és primer, l'ou o la gallina? A Bonària ho tenim molt clar. Cuidant bé les gallines, obtenim els millors ous. I avui estem orgullosos de dir en tenim un parell de certificats, el de benestar animal i el de proximitat. Bonària, directe del camp.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
Experiència, confiança, seguretat, tranquil·litat. Si vols vendre o llogar el teu pis o la teva casa, truca al 664-652-798. Buy House, immobiliària i assessoria especialitzada a Barcelona, Maresme i Costa Brava. Telèfon 664-652-798. Buy House, l'opció millor. 664-652-798.
El cor s'accelera davant dels reptes. Però es calma quan ho tenim tot a punt per afrontar-los. Nou GLC de Mercedes.